Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, l'equip que el fem possible, en Santi Grimau, la Roser Fornell i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Obrim el programa d'aquesta setmana amb tres propostes que us poden interessar per aquest estiu. Comencem amb un pelegrinatge a Terra Santa, el que impulsa cada any el Secretariat Diocesà d'Animació Bíblica de l'Arquebisbat de Tarragona, juntament amb l'Associació Bíblica de Catalunya. Les dates per aquest any són del 2 a l'11 de juliol. Amb aquest viatge es pretén conèixer millor els llocs de la Bíblia i les persones que hi viuen, tot contemplant la terra on el mateix Jesús ha deixat les seves petjades. Aquest pelegrinatge permet visitar els llocs sants que van ser testimonis del naixement, ministeri, passió, mort i resurrecció de Jesús. Natzaret, Canà, Betània, Jericó, Betlem o Jerusalem seran alguns dels llocs que es visitaran. Les inscripcions ja són obertes. Per a més informació es pot consultar al web de l'Associació Bíblica de Catalunya o bé contactar amb el secretariat, amb mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, que és el seu director, a través del correu aperez@arqtgn.cat, també apropant-se a qualsevol seu de Viatges Berga. En segon lloc, una proposta adreçada a joves a partir dels 14 anys de segon d'ESO. La delegació diocesana de joventut els ofereix la possibilitat de fer un tram del camí de Sant Jaume, concretament el portuguès, des d'Oporriño fins a Santiago de Compostela. Les inscripcions fins a cobrir places es poden fer a través del web delijot.cat, on s'hi pot trobar més informació. El preu és de 295 euros. I finalment, el 47è pelegrinatge diocesà a Lourdes, que es fa cada any a principis del mes de juliol, serà del 6 al 10 de juliol. Aquesta mateixa setmana s'ha obert el període d'inscripció, que es clourà el proper dia 30 de maig. Les inscripcions es poden fer a la seu de l'Hospitalitat, a la Casa dels Concilis, que es troba al carrer de les Coques de Tarragona, els dimarts i dijous de 6:15 de la tarda fins a 9:15 del vespre, o bé a través de les diferents delegacions. Precisament d'aquest pelegrinatge en parlarem avui amb el president de l'Hospitalitat. Serà a l'espai de l'entrevista d'aquí a una estona. Canviem ara de qüestió. Tot just hem començat un nou mes, el mes de maig, un temps en què l'Església vol tenir especialment present la Mare de Déu. D'aquesta devoció mariana ens en parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en la seva carta dominical d'aquesta setmana.
Déu vos guard. Un dia de gener de 1846 va arribar a Tarragona un sacerdot de 38 anys procedent del bisbat de Vic, Antoni Maria Claret, reclamat aquí per una de les seves predicacions que ja eren molt apreciades. El pare Claret, natural de Sallent, recorria Catalunya a peu i s'aturava on anava a missionar. A l'arquebisbat de Tarragona sempre tenia acollida en una habitació senzilla i a taula. En aquest mes de maig que hem començat, recordem una oració que ell va compondre i que es va fer gairebé tan popular com la Salve. És la que començava dient: «O Verge i Mare de Déu, jo m'ofereixo per fill vostre», i en la qual, en honor de la puresa de la Mare de Déu, li oferim els ulls, les orelles, la llengua, les mans, tot el nostre ésser. La devoció que tenia el pare Claret a Maria era el ressò d'una vivència de molts segles, manifestada en múltiples experiències de cristians de molts diversos llocs. Testimoni petrí en són les ermites i santuaris marians escampats per la nostra geografia. Durant aquests anys han estat innombrables les vegades que he anat a aquests llocs, afegint-me a la tradició de venerari la Mare de Déu. Són belles tradicions heredades de generacions anteriors que sempre m'han commogut, perquè parteixen de gent senzilla, que potser no resistirien un debat acadèmic, però que atresoren amb avantatge allò que Pascal considerava «hi ha raons del cor que la raó no entén». En la infància de la generació de fa 60 anys, el mes de maig se celebrava estretament unit a la visita dels escolars a la imatge de la Mare de Déu de l'Església o d'una ermita. Se li portava flors i cants. Han passat anys i després hem pogut tornar a la devoció a Maria d'una manera més reflexiva. El mes de maig continua sent un temps en què l'Església vol tenir especialment present la Mare de Déu. Una de les pràctiques que podem fer en aquest mes de maig és resar el rosari. És possible que ho hàgim abandonat. Així tot, recordarem com el resaven els nostres pares o els nostres avis, generalment en caure la tarda o després de sopar. És cert que ara són hores que acompanyem amb la televisió, però que a una persona que estime hi ha temps per a tot. També em proposo i us proposo llegir els breus passatges evangèlics en els quals apareix la Mare de Déu, sobretot en el text de Sant Lluc. Ens ajudarà a trobar la humanitat de Crist i a conservar en el cor, com Maria, aquells successos que potser no entenguem. Tot té sentit en la nostra vida si li posem, com ella, en mans de Déu. Adéu-siau.
Aquest diumenge, tercer de Pasqua, escoltarem l'Evangeli en què Jesús s'apareix de nou als deixebles, en aquesta ocasió al llac de Tiberíades. Aquest passatge bíblic el trobem en el capítol 21 de l'Evangelista Joan, versets de l'1 al 19. Seguidament, com cada setmana, ens acompanyarà mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona, amb la seva reflexió bíblica.
Després de tot això, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició va ser d'aquesta manera. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l'anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els diu:
«Me'n vaig a pescar».
Els altres li diuen:
«Nosaltres també venim amb tu».
Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. Quan va despuntar el dia, Jesús es presentava vora el llac, però els deixebles no s'adonaven que fos ell. Llavors Jesús els digué:
«Nois, no teniu res per menjar?»
Li respongueren:
«No».
Ell els digué:
«Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix».
Així ho van fer, i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
«És el Senyor».
Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posà el vestit que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns 100 metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. Quan baixaren a terra, veieren pa i unes brases amb peix coent-s'hi. Jesús els diu:
«Porteu peixos dels que acabeu de pescar».
Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos. Eren 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué:
«Veniu a menjar».
Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix. Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts.
El dia 5 de maig celebrem el diumenge tercer de Pasqua. El salmista ens anima a gaudir els resultats de la resurrecció de Jesús amb l'alegria de ser els membres del seu cos que ell mateix ofereix en l'Eucaristia. Ens ho descriu en pregària joiosa. En quin goig t'exalço, Senyor! M'has tret a flor d'aigua i no has permès que se n'alegrin els enemics. Senyor, Déu meu, vaig cridar auxili i em vas guarir. Senyor, m'has arrencat de la terra dels morts. Quan ja baixava la fossa, m'has donat la vida. Una alegria que ens empenya a la dansa i a la lloança cantada. Has mudat en danses els meus planys. M'has tret el dol i m'has vestit de goig. Per això el meu cor et cantarà. No callaré. Senyor Déu meu, et lluaré per sempre. El Papa Francesc ens diu: la crisi financera que travessem ens fa oblidar que a l'origen hi ha una profunda crisi antropològica, la negació de la primacia de l'ésser humà. Hem creat nous ídols. L'adoració de l'antic vedell d'or ha trobat una versió nova i despiadada en el fetichisme del diner i en la dictadura de l'economia sense un rostre i sense un objectiu veritablement humà. La crisi mundial que afecta les finances i l'economia posa de manifest els seus desequilibris i, sobretot, la greu carència de la seva orientació antropològica que redueix l'ésser humà a una sola de les seves necessitats, el consum. El text de l'Evangeli ens ofereix la reflexió en la nostra presència activa dins l'àmbit eclesial on ens movem. El text de l'Evangeli de Joan ens crida a treballar dalt la barca de Pere, a veure Jesús que ens prepara l'esmorzar, a reunir els peixos alliberats pels llaços de la comunió i sentir-nos segurs de l'amor de Jesús, que sap fins a quin punt arriba el nostre. Ens invita a seguir Jesús pel camí que ens va marcant, un seguiment que respecta sempre el camí dels altres. Posa la nostra seguretat de mort en el coneixement que en té Jesús.
Obrim el bloc de notícies d'aquesta setmana amb una novetat que es pot trobar al Museu Bíblic Tarraconense, un nou model 3D per interpretar les estructures romanes del seu interior.
El Museu Bíblic Tarraconense compta des d'aquesta setmana passada amb un model 3D que permet interpretar les estructures romanes que es conserven en el seu interior. Aquest material es projectarà permanentment a les dependències del museu i també es podrà accedir a través de la seva web http://museu.biblic.rqtgn.cat. Darrerament, les tasques d'estudi i excavació han pogut constatar que part de les seves sales s'ubiquen a l'antic porticat del recinte del culte imperial de Tàrraco i que la sala dedicada a la Judea romana és la fossilització d'una de les accedes d'aquest conjunt religiós romà. Aquesta fita, que permetrà al visitant conèixer com era l'espai del museu en l'època romana, ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Institut Català Arqueològic Clàssic, ICAC, i la Universitat d'Alacant.
I us parlem també de la presa de possessió d'un nou canonge honorari del capítol de la Catedral de Tarragona.
El capítol de la Catedral Metropolitana de Tarragona compta des del final del mes d'abril amb un nou canonge honorari. Es tracta del doctor Alessandro Campanella, rector de la parròquia de Sant Fructuós de la població italiana de Gènova, parròquia que està agermanada espiritualment amb el capítol de la catedral. L'acte es va iniciar a la sala capitular de la catedral, en presència de l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, i d'alguns membres del capítol de la catedral. Després de la lectura del corresponent nomenament per part del secretari capitular, mossèn Josep Calautó, el canonge honorari va fer la professió de fe i el jurament de fidelitat a l'Església i als bisbes diocesans. Posteriorment, en processó, acompanyats de prop de 40 pelegrins d'aquesta parròquia genovesa, el nou canonge honorari, acompanyat dels membres capitulars presents i del senyor arquebisbe, es va traslladar al temple catedralici per celebrar l'Eucaristia.
I amb motiu del 1 de maig, festa de Sant Josep Obrer, que hem celebrat aquesta mateixa setmana, entitats d'Església han unit la seva veu per reclamar l'erradicació de la precarietat laboral.
Les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent, format per Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos o la Joventut Obrera Cristiana, entre d'altres, han unit forces per celebrar el sentit creador del treball i alhora han reclamat l'erradicació de la xacra de la precarietat laboral que caracteritza l'actual sistema en relacions laborals i que lesiona els drets de les persones treballadores i de les seves famílies. En el manifest que porta per títol Prioritzant les persones, descartem la precarietat indecent, elaborat amb motiu d'aquesta festa dels treballadors, recordem que el treball decent és un element imprescindible per la justícia social i la cohesió de tota la humanitat. Les entitats eclesials anuncien els efectes greus que la precarietat laboral provoquen a la joventut, enfonsada en una pobresa crònica que els impossibilita un projecte de vida. En les famílies, on moltes necessitats bàsiques com el sostre, la llum, el menjar, la roba o els medicaments queden sense cobrir, i també en la gent gran, que pateixen una vellesa sense qualitat a causa d'unes pensions indignes. Tanmateix, les entitats demanen un programa centrat en les persones i basat en la inversió en les capacitats dels individus, les institucions laborals i en el treball decent i sostenible.
Jo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Aquest estiu, del 6 al 10 de juliol, s'organitzarà de nou el pelegrinatge diocesà al Santuari Francès de Lourdes. Serà l'edició número 47 que organitzarà l'Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes de Tarragona i per poder participar-hi ja s'ha obert aquesta mateixa setmana el període d'inscripcions. En parlem via telèfon amb el nou president de l'Hospitalitat, Miquel Domènech. Benvingut.
Benvingut a tots. Com esteu?
Aquest serà el primer pelegrinatge com a president de l'Hospitalitat, tot i que fa molts anys que hi participa amb l'Hospitalitat, en el servei mèdic. Com afronta aquesta nova etapa al capdavant de l'Hospitalitat?
Bé, com sempre, com cada any, amb moltes ganes i molta il·lusió. Sempre amb l'objectiu de consolidar l'Hospitalitat en aquesta època que és una mica complicada, no? Fins ara, efectivament, estava al servei mèdic, he estat molt durant 25 anys, i a partir d'aquest any doncs, com a president. Però en tot cas, amb dues situacions, el més important seria doncs, acompanyar i acollir a l'altre, és a dir, fer d'hospitalari, i de fet, sempre ho diem nosaltres, que tots formem part de l'hospitalitat.
I què suposa a nivell personal participar-hi? Com definiria aquesta experiència?
Jo, cadascú, efectivament, viu la seva pròpia manera, però l'esperit de germanor és molt palpable. Personalment, Lourdes et permet una trobada molt més intensa amb la teva pròpia vulnerabilitat, no? I així entendre també una mica la fragilitat, la vulnerabilitat dels altres. De fet, tots estem una mica malalts, ja sigui físicament o espiritualment. I no hem d'oblidar, pues, efectivament, que Lourdes és un lloc de guariment, un lloc que et permet el compartir i et permet una mica ser tu mateix, sobretot en tots els aspectes espirituals i personals, no? I el compartir aquest sentiment amb altres persones penso que és tremendament beneficiós. De fet, sempre diem nosaltres que Lourdes és un carregapiles, no?
Uh-huh. I com viuen vostès que van com a voluntaris el contacte directe amb els malalts? És molt directe, no? I els malalts, com viuen aquesta experiència? Què els transmeten?
Bueno, és una qüestió, potser per cada malalt potser diria la seva, no? Però el cert és que repeteixen. Això vol dir alguna cosa, no? Acostuma a venir molts acostuma a venir cada any. I no oblidem que Lourdes és un lloc que està especialment, i ja des del primer dia, pensat i programat i amb tota l'estructura per rebre persones malaltes de tot tipus. Tots cerquen companyia i suport dels altres. Això els fa estar bé. Penseu que moltes vegades és l'única sortida, a vegades, anyal que fan els malalts. també és una oportunitat per als propis hospitalaris, eh? Que l'exemple dels malalts també és una lliçó per nosaltres mateixos, no? No és fàcil saber fer de malalt, i la lliçó que ens donen els malalts moltes vegades no és que nosaltres els ajudem amb ells, sinó que penso que són ells els que ens ajuden a nosaltres, no? I bueno, és un feedback mutu que és un plaer, no? És un plaer.
Dèiem que el pelegrinatge serà, com sempre, a principis del mes de juliol, del 6 al 10, i que tot just aquesta setmana s'ha obert el període d'inscripció i que estarà obert fins al dia 30 de maig.
Exacte.
Com s'està preparant aquest pelegrinatge? Tenen alguna previsió concreta de participants?
Bé, la il·lusió és que superem la xifra de l'any passat. És que l'any passat érem, em sembla, vora 320 i pico, I la il·lusió és que fossin molts més, i si poguéssim arribar a 400, seria un goig. I jo penso que no ho sabem, la gent que s'apuntarà, no ho sabem, les previsions són al voltant, com a mínim, igualar la xifra de l'any passat. Aquesta serà el nostre desig, i espero i prego que es compleixi, sobretot per la pròpia hospitalitat, per tots plegats, i perquè també la sostenibilitat de l'hospitalitat, doncs, també està molt lligada també a fer un bon peregrinatge, no?
Quines activitats es duen a terme durant aquests dies per aquells que ens estiguin escoltant i no coneixin ben bé el pelegrinatge?
Són diverses, a part de les pròpies d'un peregrinatge diocesà, de trobades amb el seu arquebisbe, amb tots els malalts, la missa internacional, el passat a la grota. Hi ha oportunitats també de conèixer Lourdes, conèixer el que és la ruta de la Benardet, i gaudir evidentment d'un clima de muntanya, i un entorn envejable. Hi ha també aspectes lúdics que són molt importants, perquè els malalts pues gaudeixin i puguin compartir tots plegats estones junts. Pensem anar, si tot va bé, a Cité Secour, que és un lloc que està al costat, que hi ha un llac, i poder compartir pues el dinar o un berenar tots plegats, i fer alguna activitat lúdica amb els malalts. A vegades hi ha alguna sorpresa, i veurem aquest any si podem fer alguna també.
També la invitació està oberta a participar-hi amb els més joves, no? Fan una proposta també paral·lela.
Principalment els joves, són fonamentals. I aquí sí que són, podem dir que són el futur, i també han de ser el president de l'hospitalitat. Són l'autèntica reserva, i sense ells, evidentment, el futur de l'hospitalitat estaria seriosament compromesa. Són els... Jo sempre dic que els joves intentin fàcilment, un cop a la vida, l'experiència d'anar a Lourdes, sobretot amb l'hospitalitat. Compartir amb els malalts és tremendament enriquidor, i realment jo penso sincerament que els farà millor persones, i millor ciutadans, si venen. S'enfortiran no només del punt de vista espiritual, sinó també del punt de vista de companyia, de saber compartir, de saber estar amb els malalts, de veure la vulnerabilitat dels altres, i aprendre a compartir i estar amb persones vulnerables. Aquesta és molt enriquidor, i molts repeteixen, i molts realment t'expliquen que és un dels moments que estan importants en la seva vida, no? Que els ha fet canviar molts aspectes de la seva pròpia vida, i plantejar-se seriosament coses molt positives.
I aquells que hi vulguin participar, com ho han de fer?
Bé, està obert una inscripció especialment pels joves. Els hem buscat un lloc on puguin estar tots plegats. Hi havia anys que en el cas de Colònies, aquest any és un hotel també molt ben adaptat per ells, pensat per ells, i els tindrem tots junts, puguem compartir i puguem fer actes plegats, estaran dormint en tots el mateix lloc, esmorzaran tots el mateix lloc, i la resta del dia, el dinar i sopar, pues, el compartirem amb tots els hospitalaris dels serveis, que compartirem els moments i compartirem pues la joia d'anar plegats i d'anar amb els malalts. Vull dir que és una oportunitat també ells de fer grup, de fer companyia i de passar-s'ho bé, i al mateix temps doncs, compartir, perquè l'hospitalitat som tots, grans i petits, no hi ha exclusions, doncs, que ells puguin compartir amb els grans també doncs, tot el que és, un peregrinatge com cal. Penso que és una experiència molt maca per a ells i que s'ho passaran segur, s'ho passaran molt bé.
Tots aquells que vulguin participar-hi també des de malalts o voluntaris es poden informar a la seu de l'Hospitalitat, no? La Casa dels Concilis, al carrer de les Coques.
Al carrer de les Coques, número 1, allí ens trobarem. I avui mateix s'ha obert el període d'inscripció, que podeu venir-hi directament i res, hem de portar la documentació dient per inscriure's. Saber que els preus, hi ha uns preus que són una miqueta, s'han pujat una miqueta per el cost de la vida, sobretot a Lourdes, que el preu dels autocars, això sempre és el mateix, de moment no hem pogut mantenir-ho, però a Lourdes el preu pels malalts, això no, doncs no, i hem tingut que ajustar una miqueta els preus, però sí que és veritat que pels joves, sobretot, han fet preus especials per ells, que els costa que sigui, depèn l'edat, doncs, els costarà bastant més barat que els adults, i cada un pot triar on vol anar, i hi ha una sèrie d'hotels de diferents categories on la gent hi pot anar, i els que som bàsicament hospitalaris i la gent de servei, doncs estem tots junts a un altre hotel, per compartir el dia a dia. És a dir, hi ha allotjament per tothom.
Doncs recordem que es poden inscriure fins al dia 30 de maig. I també poden trucar al telèfon 977-23-77-35 per demanar informació. Doncs avui a l'espai de l'entrevista hem conversat amb el doctor Miquel Domènech, que és el president de l'Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes de Tarragona. Gràcies per atendre'ns, bona preparació i bon pelegrinatge.
Bon, ben trobats i fins una altra, si Déu vol.
Fins aviat. Adéu-siau.
Adéu.
Fem ara un cop d'ull als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana amb el Santi Grimau.
Doncs comencem per recordar-vos la conferència d'aquest proper diumenge, dia 5 de maig, que la farà el senyor Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarragonense, amb el tema El llenguatge teològic de l'art dels primers cristians. Tindrà lloc al monestir de les Germanes Carmelites Descalces de Tarragona i començarà a acabar les vespres que comencen a 6:45 de la tarda.
I aquesta setmana hi haurà la tercera jornada del cicle sobre diàleg interreligiós que organitza la Biblioteca del Seminari de Tarragona.
El dijous dia 9 de maig, a partir de les 10:30, tindrà lloc l'inici de la xerrada amb el tema Centres de culte, gestió de l'espai públic, amb intervencions del senyor Enric Vendrell Aubach, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i també del senyor Andreu Dionís Garcia, pastor de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa. Coordina el diàleg mossèn Albert Viciano Vives i el professor Enric Oliver Serret. I passem al dissabte dia 11 de maig amb l'inici de la Tàrraco Viva al Museu Bíblic Tarragonense. Se celebren els dies 11, 12 i 18 de maig. Durant aquests dies s'ofereix la possibilitat d'una visita comentada a les estructures romanes del Museu Bíblic Tarragonense. L'entrada és estrictament per invitació i limitada a l'aforament de les places ofertades. És gratuïta i s'ha de reservar i recollir al Museu Bíblic Tarragonense. Si no teniu possibilitat de passar pel museu, podeu trucar al telèfon 977-25-18-88 o a través del correu electrònic museu.biblic@rqtgn.cat i se us indicarà com procedir. També aquest mateix dissabte, dia 11 de maig, hi ha el 31è sopar del telèfon de l'Amistat organitzat per l'Associació Amics de Loreto i pares regressionistes del Santuari del Loreto. Podeu adquirir els tíquets del sopar per un import de 35 euros en els següents llocs: el mateix Santuari del Loreto, o al Centre Fuji Tarragona del carrer Rovira i Virgili número 19, o a la Casa Figueres del carrer Sant Agustí número 7, i a mínim un carrer Governador González número 16. I aquests són els actes d'agenda que destaquem per aquesta setmana. Podeu trobar més informació d'altres actes a la pàgina web de l'Arcabisbat, www.arcabisbattarragona.cat.
Amb aquesta secció posem punt i final al programa El Campanar, produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona i amb el qual us hem acompanyat en la darrera mitja hora. Us recordem que podeu tornar a escoltar el programa sempre que vulgueu a través del web esglésiadetarragona.cat. Allà el podreu descarregar o bé escoltar-lo. tornem la setmana vinent amb més programa. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.